Russell, cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, vàrem quedar fa una setmana que parlaríem amb alguns dels pintors que formen part del col·lectiu Nou Gats de Sitges. Celebràvem aleshores en José Luis Redondo i en Pepe Nebleza, i ens deien, som més, quedem, parlem, oi tant. José Luis, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Pepe, bon dia, bona hora.
Molt bon dia. Molt
ens heu portat a tres del col·lectiu, que són vuit més pintor convidat. Ens va quedar això molt, molt present, o menys així de bon començament. I aquí saludem és Adolfo Bulo. Adolfo, bon dia, bona hora.
Bona, bon dia.
Saludem en Francesc Ani. Francesc, bon dia, bona hora. Saludem en Jaume Soler. Jaume, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Començarem per vosaltres, perquè d'en José Luis i d'en Pepe ja tenim més o menys la vida establerta. Adolfo Bulo. L'Adolfo Veda nació en...
En Chile.
En Chile.
En Chile, en el año 64, en Viña del Mar. Ciudad muy bonita. Un parecía así.
Coneguda especialment pel seu festival de música,
sí, sí,
almenys
sí,
fora de Viña
sí,
del Mar.
Sí, sí. Pero luego he emigrado muy jovencito a Suecia. Por tanto, yo soy chileno-sueco, he vivido la verdad la mayor parte de mi vida en Suecia. Y de hace unos 4 años atrás que estoy acá, viniendo de manera esporádica en un principio y ya ahora ya prácticamente definitiva.
D'acord. Amb permís de la història i de la vida, va marxar de Xile l'Adolfo per què? Nosaltres tenim com a referent d'un xilè que va marxar de Xile, a Fernando Crán.
Sí, sí, sí. No, fue un poco por lo que mucho emigramos, ¿no? Un poco
por una mujer, la situació.
No, por una mujer.
Ah, vaya.
Sí, sí, bueno. Sí, sí, no, bueno, estaba con una...
Per una situació chica. Feliç, vaya.
Sí, sí, la madre de mis hijos, ¿no?
Ah.
Que, bueno, ya no estamos juntos, pero sí somos muy buenos amigos.
D'acord. Suècia no deu tenir gairebé res a veure amb Xile.
Si se parece o no se parece.
Sí.
No, no mucho, ¿no? La verdad que no, pero sí puedo decir que Suecia ha sido un episodio, un periodo de mi vida, digamos, que me ha ayudado mucho y creo que, no sé, seguramente la vida que yo he tenido en Chile no habría sido como la que vivía en Suecia, ¿no?
L'Adolfo volia ser artista ja de petit?
Bueno, sí, sí, uno siempre pinta de pequeño, siempre dicen eso, ¿no? Bueno, en mi caso es un poco lo mismo, ¿no? De pequeñito era lo que me alababa un poco mis padres, ¿no? Que dibujaba bien y todo eso, ¿no? Y un poquito así fue como se fue cultivando eso, hasta que en Chile, jovencito, también entré en la Escuela de Bellas Artes allá.
D'acord.
Sí, sí, sí.
Es un... I era en aquests moments un país amb, no sé si dir, devoció artística amb implicació en el món de l'art, Xile?
Si lo es, bueno, sí, o sea, no, nuestros referentes máximos en todo caso son los poetas, ¿no? Tenemos a Neruda,
ajá,
a la Mistral, pero claro, ¿no? Artistas chilenos reconocidos en el mundo, varios, ¿no? Y famosos aquí en España estuvo Claudio Bravo, que no es el portero,
pero,
sino que exacto. Es un pintor que se afincó en Madrid, no sé si vivió acá en Barcelona, pero en los últimos años estuvo viviendo en Marruecos, pero su espacio de acción era Europa, bueno, y también Chile, Latinoamérica. Y luego está Mata, pintor reconocidísimo de la altura, bueno, era parte del movimiento surrealista en el mismo tiempo de Dalí, Bretón y todos los demás, ¿no? Y bueno, él es un referente enorme, ¿no?
I
chileno.
I aquesta vocació de l'Adolfo, ¿com es va anar desenvolupant?
Como te digo, o sea, primero ha sido por ese incentivo que te dan en la familia, ¿no? De hacerte notar, porque uno no, como niño uno todo lo toma de manera muy natural, pero con el tiempo uno se va dando cuenta que, no sé, será el halago, no lo sé, cuando uno te dice, mira qué bonito, ¿no?
¿Sí?
Y te gusta eso, ¿no? Bueno, y sigue, y como te decía, entré a Bellas Artes, y bueno, de ahí no lo soltaba más, ¿no? Ha sido un camino que siempre... he tomado y que siempre he seguido.
Ho preguntava perquè aquí muy probablemente esta primera parte también muchos la conocen. Mira qué bonito, dibuja bien tal. Pero si después el niño o la niña dice me quiero dedicar a esto y quiero vivir de esto, aquí se acabó ya,
sí,
digamos,
sí,
el halago, sí, y empezamos, sí, ya a ver las cosas, sí, de una forma un poco más compleja,
sí,
¿no?
Sí, por eso mismo creo que, bueno, el periodo en que yo salí de Chile era... cuando estaba la situación política bastante complicada antes del
golpe de Estado?
No, yo llegué a Suecia en el 84.
De acuerdo.
Sí, en esos años, en el 82, vino una crisis internacional, no se lo recordará.
Sí.
Que pegó muy fuerte a Chile. Fuimos conejillos de Indias también. Entonces, todo eso afectó fuertemente al país. Se dio la coincidencia de que yo estaba saliendo con esta chica que tenía familiares en Suecia. Sí. Yeah. ¿No? Y bueno, nos juntamos y salió el viaje, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que de alguna manera, yo no lo sé, eso sería, no sé, hacer hipótesis.
El destino,
extrañas,
vaya.
¿No? Pero claro, Suecia, digamos, catapultó un poco esto de trabajar en el arte, ¿no? Porque caí en excelentes manos, caí justamente en un grupo de artistas latinoamericanos que estaban muy bien conformados, que estaban haciendo activismo en Suecia a través con el arte y exposición. Entonces me acogieron y, bueno, eso también me sirvió como uh-huh. de marco para seguir trabajando.
Y la última para empezar, ¿cómo ha llegado a este colectivo de No Gats de Sitges?
Bueno, nos conocíamos muchos los de que estamos acá por otras razones y, bueno, todos somos pintores, somos artistas y de alguna manera eso, digamos, tenía que romper, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que buscamos una nueva alternativa de trabajar juntos y, bueno, y este grupo se ha conformado como una iniciativa muy expectante, ¿no? De hacer cosas nuevas, novedosas y ojalá, bueno, que sean un aporte también al mundo cultural uh-huh. de Sitges.
Ustedes no lo han visto, pero cuando Adolfo señalaba, o le señalaban, que aquí està molt ben vist això, que el nen o la nena dibuixi bé, tot molt bonic, però si després s'hi vol dedicar, això ja... I en Francesc, que sentia? Francesc Ani, bon dia,
sí,
bona hora.
Bon dia.
Que va passar alguna cosa així en la vida d'en Francesc?
Ni més ni menys, al contrari d'ell, no, realment, al principi jo disfrutava sempre, quan era un criu, i bueno, va arribar un moment que tenia de decidir quina carrera tenia que fer. I fins aquell moment les notes que havia anat traient, pues, inclús matrícules d'honor fora de l'escola que estava estudiant, que era més difícil treure, havien sigut en dibuix. Jo vaig dir, vull estudiar Belles Arts, crec que és el camí normal, no? Si mires enrere, doncs és el que has fet fins ara millor i a més disfrutes fent-ho.
D'acord.
Però mon pare m'ha dit...
Dibuix artístic, eh?
Dibuix artístic,
no estem
sí.
parlant del dibuix tècnic.
No, hi havia una assignatura l'últim any de batxillerat que era lineal,
sí.
Però tot i així, doncs, també...
Aquell trencaclosques de mols, el dibuix lineal.
Exacte.
Mare de Déu.
Menys segurs, però sí, també el vaig fer normal i vaig fer també bona nota. Ah, no matrícula, va ser un nou, però bueno.
D'acord. Però en dibuix artístic, això anava molt bé.
Més que res que et sortia sense anar-te en compte.
D'acord.
Però el pare va dir-me que, bueno, que per pintar lletreros de cine, per poder anar per les espires fent dibuixets, pues que el Picasso no hi seria mai, no? No seria un nou Picasso. Per tant, que triés una altra carrera, o si no, tindria sempre a casa un plat de sopa per sopar, perquè m'apanyés pel meu compte.
D'acord.
Vaig ser covard o no, no? I vaig tirar per econòmiques i, bueno, vaig estudiar econòmiques.
Uh-huh. Sense desvetllar més cosa. Quin any era això?
Això era l'any 60... Bueno, jo vaig néixer el 46, doncs posa-li 18 anys més.
D'acord. Ho dic per si, en el fons, el posicionament del pare tenia molt a veure amb el posicionament de la societat en aquell moment.
Indudablement.
Indubtablement, eh?
Sí, indudablement. Era una època realment que encara hi havia tota la sortida de la guerra i aleshores pues, hi havia molta precaució per qualsevol pas que s'hagués a fer. Sí que hi havia llocs de treball, però hi havia pues, molta precarietat en tot. No?
Ho dic perquè, paradoxalment, en l'època actual en què molts diuen ai, no sé què fer o no s'acaben de decidir, en Francesc tenia molt clar als 18 anys que deia jo, si fos per mi, jo em dedico a pintar i em guanyo la vida pintant.
No obstant, no me repeneixo res del que ha passat. Clar. En el seu moment va sorgir això, he estat el meu món a dintre del món empresarial, a diferents vessants, amb vessant informàtica primera, després el vessant de la carrera que havia, sí. que havia fet, i bueno...
O sigui que vinga números.
Sí, molts números i moltes coses.
I poc dibuix.
Foc, només a les vacances, dibuixava les mans i els peus i res més. Perquè no tenia temps de buscar altres models.
O sigui que en el cas d'en Francesc això ha estat una carrera vocacional.
Uh-huh.
O la carrera que no es va poder mai exercir.
Exacte.
En algun moment això, no sé si dir, però per un mateix li ha fet reflexionar sobre allò que hagués pogut ser i no ha arribat a ser?
Jo crec que sóc un home de reptes. Qualsevol cosa que he agafat, me l'he jugat bastant, perquè he passat d'informàtica a directiu d'una empresa important en tota la problemàtica d'una regressió abans o de problemes que hi havia en els diferents anys que han hagut, no tan sols que ara hi ha, sinó altres anteriors, pues, era un repte. I bueno, l'he assumit i intentat, com a mínim, arribar a una bona nota.
D'acord.
A més, diran si l'ho aconseguit o no, però bueno, l'empresa ha anat bé.
No sé què és més fàcil, si un directiu d'una empresa es fiqui pintor o si un pintor acabi desenvolupant bé un lloc com directiu d'empresa.
Jo tampoc.
Perquè no resulten, vaja, o almenys allò, no tenim tipificada una relació molt, molt estricta entre una cosa i una altra. Hi ha un punt en comú, quin?
Sí. Per mi, tant la pintura com l'empresa està molt lligat a la figura matemàtica. O sigui, no la veus en principi, però un quadre és matemàtica, és geometria, i té que ser-hi, si no el quadre no serà maco, el quadre no tindrà força.
Compte que ho preguntarem a la resta, això, Això de la pura matemàtica, a la teva opinió. En tu t'ha anat molt bé que això sigui així.
Sí, és perquè dir... inclús sense donar-me compte acabo fent...
D'acord, és a dir, no, al fons hi ha un ordre.
Hi ha un ordre.
Bé, això ho diuen sempre en els tractats, hi ha un ordre, la composició hi ha d'haver un ordre, s'ha de començar per algun moment.
Hi ha un ordre de forma i un ordre de color, inclús un ordre de textura.
D'acord. Com arriba en Francesc al col·lectiu de Nou Gats de Sitges?
Bé, va haver un moment que em vaig tancar-me a la cama i, bueno, vaig començar a pintar a partir d'aquell moment.
Benvingut d'accident.
Sí, un accident que va propiciar que pogués jubilar-me anticipadament i vaig contactar amb gent de...
Ara faig parèntesi aquí, José Luis no està dient, No parlis de la jubilació.
No.
Ja està.
Aleshores, doncs, bueno, va servir-me per això, no? Principalment per dir, bueno, ara puc fer-ho, doncs vaig a fer-ho, i vaig començar a contactar amb gent d'aquí Sitges.
Amb la mateixa passió... Vas sentir d'alguna manera que recuperaves aquella passió de la infantesa, de la joventut?
Sí.
Sí?
Sí.
Això suposo que deu ser molt maco,
sí,
no? Fer aquesta hipèrbole en el temps.
Jo et puc dir dues coses. Una, els quadres els pinto perquè és un altre repte. Cada quadre és diferent a l'anterior. No m'agrada repetir un quadre que... O sigui, el que tinc més potser són marines, perquè vivim a Sitges,
sí,
però potser en tinc cinc. I dues eren d'encàrrec, o sigui que ja em diràs.
Yeah.
Però cada quadre per mi és un repte que tinc a assumir. És que acabo content o no, però quan he acabat soc molt mal pare. El quadre queda allà, me'l vendré, me'l regalaré, el penjaré a casa, però per mi ja ha acabat.
Punt quadre. De vista una mica pragmàtic,
El següent és el que m'interessa.
D'acord. Jaume Soler, bon dia.
Bon dia.
En Jaume i la seva relació amb l'art...
La meva relació amb l'art és diferent de la que està explicat ara en Francesc. Jo estaria d'acord amb ell amb el final que ha explicat, de que els quadres tenen una geometria i una perspectiva,
sí,
però m'ha arribat per camins diferents.
D'acord.
Jo vaig anar d'infant a l'Escola del Mar, que allà era una experiència didàctica diferent, en aquella època a Barcelona, estem parlant de final dels anys 40, principis dels anys 50.
D'acord.
Una força influència política en tot el que es feia, que en aquella escola es vivia un ambient diferent. Allà es feien algunes activitats extraescolars i entre elles hi havia un professor que es dedicava amb hores lliures a pintar, i amb uns quants alumnes d'allà, doncs, ens va ensenyar quatre coses i vam començar a fer alguns quadres. Jo vaig fer en aquella època potser 5 o 6 quadres al llarg de 2 anys, però després ja vaig deixar l'escola i ho vaig deixar, això.
Si
escolt, fins ara han parlat aquesta gent, fins ara aquests amics, de que si tota la vida han sigut estudiats, sí, doncs ho vaig deixar-ho. Vaig fer estudis d'enginyeria...
Ho vas deixar sense cap...
Sí, no, estava latent amb mi que allò que havia fet m'havia agradat, durant tots aquests anys que no he pintat, he sigut un gran amant de l'art, m'ha agradat molt anar a veure exposicions, he disfrutat molt veient-ho,
però no
tenia la inquietud aquesta, la tenia segurament latent, no la notava.
D'acord, vas fer enginyeria.
Vaig fer enginyeria i vaig estar treballant 50 anys, vull dir, i fent molt dibuix lineal, moltíssim, molts pares, he fet el contrari, però es veu que hi havia...
Li hauríem de preguntar, a en Jaume, el secret per no tacar, perquè molts ens hem... Vaja, anava a dir, molts hem renegat dels Rotrings, en diferents formes.
El Rotring és una meravella, ja. Jo he començat a dibuixar en tiralínies.
Això encara té un mèrit afegit.
Això era més fàcil d'atacar, amb tiralínies, amb el compàs amb tiralínies, després vam passar al Rotring, que ja va ser...
Escolta'm, hi ha un secret per no atacar. Quin és? Tenir mà.
Molta cura.
Molta cura.
Molta cura per fer-ho.
I jo secret perquè no s'embussi la punta del ròtring amb
no,
la
tira. Això és més difícil.
Això és més difícil,
sí, eh? Sí, no, netejar-lo molt i tenir-lo sempre.
Molts anys de dibuix lineal.
Molts anys. Últimament ja el dibuix lineal ja no es feien cap aparell d'aquests perquè va sortir
el calat.
I els últims dibuixos es feien amb ordinador.
O sigui que havies arraconat el dibuix artístic?
Sí,
sí.
Estava latent segurament, però no hi pensava. Jo era un gran amant de l'art, però no hi pensava. Va arribar un moment que vaig tenir més temps i vaig recuperar aquella cosa. I pràcticament va ser quasi tornar a començar de zero. I recordava les línies bàsiques del moviment segons aquell professor que vaig tenir. Recordava quatre coses bàsiques. Però llavors d'una forma ajudat també per alguns altres professors i d'una forma una mica d'autodidacta i ha tornat. I llavors vaig veure començar a fer alguns quadres, en fas un, en fas dos, en fas tres, en fas quatre, i veus que comença a sortir bé, que la gent a més t'ho diu, i tu mateix estàs convençut de que tens possibilitat que et vagi sortint. I t'enganxa. La pintura és un tema que enganxa molt. Però amb la meva pintura actual, i es nota molt, i m'ho diuen els que són pintors d'origen, m'ho diuen, tu pintes d'una forma molt lineal i tal, una mica m'ha quedat el
t'ha quedat tots aquests anys.
Estàs 50 anys de carrera de ciència i pintar d'aquesta manera, i jo miro de trencar-ho perquè jo estic bastant expressitat en paisatges, doncs el paisatge et pots deixar anar una mica. Però si tu vens aquí a Sitges, per exemple, i dibuixes l'església, doncs aquelles línies rectes i aquells angles, vull dir, encara es nota una mica. Uh-huh. Encara que procuro deixar-me anar d'aquell llast i agafar una festa. Es vas evolucionant. Jo ara ja porto bastants quadres pintats, perquè porto bastants anys pintant i crec que estic en una línia d'anar agafant la meva pròpia personalitat dintre la pintura.
Després li preguntarem a l'Adolfo la resta, no sé si ho teniu més fàcil o no. En Francesc pinta el que li dona la gana?
Totalment.
En Jaume pinta el que li dona la gana?
Més que res paisatge.
Més que res paisatge, però pintes
sí,
o que vols,
sí,
no hi ha
res
de mal d'això. José Luis,
hola,
també pintes el que et dona la gana?
Buh, jo sobretot.
I de la manera que et dona la gana.
I de la manera que et dona la gana.
Em venia al cap en José Luis quan en Francesc parlava d'això de la geometria i de la, i no sé si d'una certa norma o d'una certa manera, i en José Luis cada vegada que ens el trobem diu jo faig, deixo anar... I...
Però els seus quadros... Si fas, si anul·les, diguéssim, el color i deixes només les línies i la projecció, és geomètric.
Bueno, jo...
Sense treure's en compte, li surt.
Al contrari que ha dit Francesc, que estic d'acord i tal, jo també provinc del dibuix lineal, perquè jo soc delineant industrial i enginyer tècnic. I clar, imagina't, sent delineant industrial, en els meus estudis, que eren 5 anys, pues vaig fer mils de dibuixos.
Dibuixos lineals.
I després de la meva vida, pues, treballant, perquè jo també tenia empresa, m'he tingut que mantenir a la norma UNE, ISO i totes aquestes normes, tant que al final això dic...
No. Fora normes!
Jo en la pintura, escolta'm, en la pintura sí, intento mantenir unes normes de profunditat, bueno, però sincerament, jo he sigut sempre una persona que es fa rectes que no fan els demés, no? O sigui, busco... lo que no està, no? Vull dir, no sé si ho aconsegueixo, a vegades, la majoria de les vegades és com es diu, no? Llevo toda la vida intentándolo y toda la vida fastidiándola, però bueno, és igual, jo ho intento, no? Perquè el tema de la pintura jo no crec que sigui matemàtica, sí que és cert que quan fas un quadre l'has de una mica mirar a veure on poses això, on poses l'altre, però després les matemàtiques no existen, les matemàtiques les posa cada artista, no? Vull dir, llavors, jo precisament per tota aquesta etapa que he tingut de normes, de fer línies rectes, de fer àngols de 45, de 30, doncs ara ho vull trencar. I la veritat és que...
Una mena d'alliberament personal.
Sí, això, és alliberament personal. Alliberament personal. I la veritat és que, sincerament, m'interessa molt l'opinió de los demés, evidentment, però, aunque sigui, no sigui bona, jo voy a seguir con la mía. Vull dir... Una mica, la meva pintura, jo m'inspiro bastant en Van Gogh, i sobretot en Van Gogh, i jo el Van Gogh pues, el veig d'aquesta manera, no? Vull dir, ell ficava una pinzellada allà, claca, sí que estava imposada, però de línia recta i de línia de zona no n'hi ha cap, vull dir, perquè ni en els seus dibuixos, que dibuixava llits o cadires o de això, de línies rectes allà, que les busquin i si les troben que me l'ensenyen, perquè no les he trobat.
En la teva trajectòria un cert paral·lelisme amb la d'en Jaume, no? Veu començar molt, un molt parèntesi, semblant. Un gran parèntesi artístic en la vostra vida, propiciat per la feina, i després ha retrobat també la pintura que havies deixat enrere.
Exactament, molt semblant. A més és que el Jaume i jo, primer, tenim la mateixa formació, hem tingut empresa tots dos hem acabat en les empreses tenint que tancar per la crisi. Vull dir, és que el Jaume i jo seríem un retrato. Bueno, jo som una mica més guapo, clar.
Vides paral·leles. Són vides paral·leles.
Però és un retrato.
És al revés. Ell pot dir que és més guapo, tu pots dir que encara tens cabell.
Exactament.
També ja és veritat. I on va per altre, no?
Però jo és que lo dono, el cabell, eh? Vull dir, el cabell el dono, però per qui no tingui.
I aquí en Pepe, sí,
Nebleza. Bon dia.
Pepe, la teva trajectòria com a pintor.
La meva trajectòria és similar a la d'ells, però no és la mateixa, anem a dir. Jo, quan vaig començar autodidacta totalment al col·legi, tenia també molt bones notes amb el dibuix, tot al revés dels números, per dir alguna cosa. Uh-huh. I era una afició que tenia el dibuix, que el que em va aproximar més, perquè a l'època de la meva vivència de l'adolescència, era que aquí hi havia molta producció de sabates. I la influència del meu pare, que feia d'encarregada que em venesset i tal, pues, diu, ja que t'agrada tant el dibuix i que sempre estava dibuixant, sobretot feia de petit moltes cireres, eh? Vull dir, no teníem arbre a casa, però en feia. Vaig fer tots els cursos de patronista i modelista i vaig dibuixar moltes sabates, és a dir, vaig assessorar fàbriques de les que jo representava, i allò va ser el contacte que tenia, diríem, més pròxim amb una professionalitat de dibuix.
Et va resultar relativament senzill ficar-t'hi, sí, a partir de la mà que ja podies tenir?
Sí, sí, perquè aquí també el patronatge, per dir-ho de manera, és bastant metòdic, bastant exacte, són les mides, són les proporcions, les anatomies, tot això. I això vaig fer tots els estudis amb el senyor Alemany, que estava a la casa d'Urany de Barcelona i després va venir de director a Can Puigivet quan va evolucionar en Puigivet. I llavors vaig barrejar música i patronista i modelista. D'acord. I amb aquesta fusió d'art, perquè jo després de dibuixar a casa pintava, estàvem a Cal Antoniet i jo pintava l'oli amb llum de carburo, perquè no teníem llum allà. I vull dir, i aquesta iniciativa, aquesta inquietud, que encara guardo totes aquelles coses, doncs les anava cultivant.
Havies pensat en algun moment que viuries,
sí,
de l'art?
Sí, però el meu pare em va dir que vaig néixer a casa d'un pintor, l'Artur Carbonell, en pau descansi, molt vinculat amb ell, tota la família, la meva mare des dels 14 anys va estar amb ells, i va dir que la pintura per viure, doncs no, que amb el patronista donaria més bé, bueno, allò que, el que hem dit, els pares et frenen, i jo vaig frenar, vaig optar per les patronista i modelista, vaig fer això, em va servir de molt.
T'agradava, Pepe?
M'agradava molt.
T'agradava?
M'agradava molt, sí, disfrutava, a més em va servir.
Ho dic per si el pare d'alguna manera et va dir, doncs mira, fes això, sí, i en tu tampoc et va desagradar fer-ho.
No, en certa manera també va dir que fes el que volgués, però que ell m'aconsellava que per ell era més bohem i era més tal, i amb això tenia. Clar, ell vivia amb les sabates.
En els Sitges de l'època.
Però vaig canviar per la música, és a dir, vaig fer unes proves estudiava música i tal, vaig anar a un lloc que va ser famós a Sitges, el Safari del Vivero, i vaig veure que guanyava més amb la música que amb el Can Puigivet. I dic, ostres, dic, papa, vull ser músic, i vaig canviar. I, però després jo sempre, fent de viatjar, i tota la meva vida, diríem, professional i semi-empresarial i tal també, anava pintant a casa. Pensa que quan jo venia de viatge, els caps de setmana gaudia de la pintura. És a dir, que no l'he deixat mai, en certa manera.
D'acord.
Totalment sense estudiar, sense que m'ensenyés ningú, per iniciativa pròpia.
O sigui que en aquest cas et lliga amb l'Adolfo, sí, que no has deixat mai la pintura.
No. És a dir, a casa l'he anat fent, tinc moltes cosetes pedides, però no tenia prou temps, però sempre tenia la inclinació a fer els ratos que tenia.
D'acord. Sí. 5 minuts i seran 3:15. Adolfo, com definiries la teva pintura?
Mi pintura, bueno, soy figurativista, los motivos son urbanos por lo general, algunos hablan de moderno, yo no sé si, lo que pasa es que la pintura, o digamos los motivos que yo cojo, tienen que ver con lo que nos rodea, ¿no? El mundo, por eso, bueno.
Uh-huh. Y hay unas imágenes de playa en la exposición.
Mis paisajes no son de la playa, del bosque, porque en realidad yo vivo en la ciudad, por decirlo así. Entonces, un poco ese era el referente primero, ¿no? Lo que me rodeaba. y de alguna manera jugando un poco con no sé, con un poco la vida moderna, así. Pero en todo caso yo siempre digo que creo que los artistas, los pintores, ¿no? Estamos en una búsqueda. Yo creo que estoy pasando un proceso en que estoy un poco quizás saliendo de esa pintura que he hecho prácticamente mucho tiempo para buscar otros horizontes. Yo creo que uno no se puede estar quieto, o sea, no llegas a un tipo de pintura o de arte y te quedas conforme. Un momento sientes que ya lo superaste, que ya quieres otros horizontes, ¿no? Y luego comienzas como casi de cero, ¿no? Buscando nuevas formas de trabajar el material. La expresión misma del arte creo que es fundamental. Yo creo que el arte es decorativo, es estético, pero también hay toda la parte simbólica que tiene, ¿no? El referente de decir algo, ¿no? De plantear a veces hasta situaciones molestas. Creo que el arte no siempre tiene que ser, por ejemplo, bello. Uh-huh. para tener una validez. A veces puede ser feo o plantear
o provocar, o sea, una reacción,
¿no? Sí, yo creo que en esa perspectiva podemos adentrarnos mucho y el arte comienza a ser una herramienta, ¿no? de trabajo para expresar, no, también o motivar la discusión en el ambiente que estamos viviendo. Yo creo que los artistas siempre somos de alguna manera filtros de la sociedad o del momento en que estamos viviendo. Yo creo que esa también es una responsabilidad que tenemos que asumir.
¿Has tocat l'abstracció en algun moment o no, al llarg de la carrera?
Sí, de alguna manera sí. Creo que voy un poquito hacia eso, o sea, quizás no de manera total, no todo mi cuadro va a ser, ajá, abstracto. Yo creo que las ideas que tengo, voy a conservar figuras, pero también quiero que el cuadro se salga un poco de la normalidad, de línea, o sea, que entre en otros elementos como puede ser lo matérico, ¿no? Uh-huh. Lo que es el material sobre la tela.
¿Y estás fent el que vols? ¿O l'espectador, el client, el comprador, aquí, en el cas teu, que vius d'això i juga un rol important aquí?
Sí, yo creo que uno puede, digamos, compatibilizar esas dos cosas, o sea, en algún momento si te hacen un pedido, bueno, se hace, ¿no? Porque estamos ahí, ajá, pero siempre hay que dejar esa parte de privacidad de tu trabajo, ¿no? El que no se toca, ¿no? Lo que quieres hacer y experimentar, ¿no? O sea, si se vende, se venderá. Y si a veces hay cosas que tú crees que están muy bien, pero que no tienen entrada, que la gente no las entiende o qué sé yo, no es el público que tenía que cogerlas, pero sin embargo creo que se puede mantener esa parte libre del arte, ¿no? Creo que no hay que perderla jamás.
Está claro. Francesc, ¿com definiries la teva pintura?
Bueno, podria subscriure la meitat de les coses o més del que ha dit l'Adolfo, però principalment cada quadre nou que jo agafo és sobre una idea que feia temps que tenia i que la volia desenvolupar per donar aquest sentiment, aquest flash d'aquell moment o d'aquella situació. Això em obliga a canviar inclús d'estil de com pintar. Si vull fer una figura de carnaval, no la faré estàtica, mm-hmm, voldré que hi hagi moviment.
Que n'hi ha una de molt potent a l'exposició.
Exacte, molt diferents. Els tres quadres de l'exposició són molt diferents, precisament per això. La primera és una volta del moviment de la persona que està fent la rua de Sitges fa dos anys, i llavors és en blanc. Blanc ja és un color difícil de treballar-lo, i bueno, és la nit, la cara té ser fosca. Pues tot això per mi va ser un repte, per això vaig pintar-ho. Llavors, altres quadres pues, volen donar tranquil·litat, altres pues, dolor, altres, pues, no sé, alegria. Cada un al millor el treball és diferent. Un el fas en espàtula, l'altre el fas, diguéssim, en esponja, el fas en oli, sempre treballo
sempre en oli.
Sí, sempre treballo en oli, i bueno, el mateix quadre, la idea que vols deixar al final és la que t'obliga a mi a treballar d'una forma o una altra. Inclús hi ha gent que diu, és que no tens un estil definit. Dic, sí, en tinc molts. Vull anar provant-los tots. Potser quan tingui 110 anys, aleshores ja tindré un estil perfecte, no?
Però no, és que no et trenca el cap, per això, eh?
No, en absolut.
No?
En absolut.
De la mateixa manera que en José Luis ens apuntava així Van Gogh en el referent, no. En l'imaginari d'en Francesc hi ha algun pintor en particular?
Sí, molts.
Molts, ja m'ho suposo.
Entre altres, però cada vegada com vas coneixent més els quadres, sóc enamorat dels museus, m'agrada anar a veure les exposicions que es van fent i tirar-m'hi potser en un quadre 20 minuts mirant com va la pinzellada, si amunt o avall, si es nota o no es nota, quin tipus de pigment ha fet servir, com ha barrejat els colors, com no les ha barrejat, tot això quan surto d'un museu estic platònic, espiritualment estic molt tip.
Ho dic per si a vegades els referents, quan en Jaume ens explicava, jo he anat a veure molts museus, i és evident que tots segurament heu anat a veure molts museus, si a vegades els referents pesen molt i poden arribar a passar massa, en el sentit de qui es posa a pintar i diu, bueno, clar, ara què faré jo després d'haver vist tot el que he arribat a veure i després de tot
el... No hi ha una fa de competir per part meva, no. Ningú, sinó és, quan vas al museu aprens pues, com a resolt aquella persona, aquella necessitat de dir alguna cosa, no? I com ha hagut l'evolució dintre de la pintura fins a arribar a l'abstracte. Vaig preguntar si ell feia abstracte, l'Adolfo. Jo faig també abstractes, però els faig només motivat per que he fet un quadre figuratiu anterior, un net, per exemple, sí, que és superdifícil, i llavors tinc necessitat d'alliberar-me, que els pinzells i el cervell es moguin ràpid sobre la tela. Llavors faig un quadre abstracte que el tinc a fer en un dia, si no, no surt bé. Sóc incapaç de continuar un quadre abstracte dos dies.
En un dia?
En un dia tinc que fer el quadre. Sí, sí. Perquè si no, ja no té el sentiment que jo li volia posar-li en aquell quadre abstracte. Cosa que en els figuratius pots estar-te 140 hores pintant.
D'acord. Ara m'ho has posat sobre... Esclar, per en safata de dir, entre un quadre que es fa en un dia i un altre que hi pots dedicar molt de temps, ara que en sortiria allò tant dir, bé, és que és més fàcil això de l'abstracció.
No.
Surt així, simplement ha de sortir d'aquesta manera.
Per dir-ho d'alguna manera, el figuratiu tu el tens molt treballat abans, sigui per fotografia, sigui per esboixos, sigui per concepció, i mentre que l'abstracte tens una base de quins colors, quines formes farà servir, en el qual jo sí que hi poso geometria en els abstractes, i després el plasmes, però és que el que has pensat el dia anterior que faries demà, que no has començat el quadre, quan estàs, ho veries. Té una base, però ho has variat moltíssim.
En Jaume té molt de paisatge en l'exposició.
Sí, principalment. Abans et voldria dir, continuant una mica amb l'exposició que ha fet el Francesc, que nosaltres aquí, a vegades hem anat a veure museus en conjunt. Es nota molt que som pintors, perquè ens posem a 3 o 4 metres, que és el que es posa al públic, per veure el conjunt del quadre, i després ens acostem fins al quadre. I veiem llavors aquest tema de la punyada. Llavors, en seguida es veu que som els pintors perquè volem veure el detall. Contestant la teva pregunta...
Si t'haguessis de definir...
Sí, jo ja dic, bàsicament, soc paisatgista, soc figuratiu, però tinc una tendència a anar cap a l'impressionisme. Jo quan estava fent la segona etapa, que estava fent uns cursets, em van preguntar, tu com vols pintar, com el Velázquez o com el Monet? I vaig contar molt ràpidament com el Monet, perquè l'impressionisme m'agrada molt, però ho vaig dir sense pensar-ho molt, pensant que pintar com a Monet és fàcil. Després, quan t'hi poses, no és tan fàcil. Precisament la simplicitat que tenen els grans
impressionistes és molt difícil. La pregunta també tenia delicte,
Bueno, no, volia dir si...
No, estar més el que volia dir ja estava clar, però, sí, però sí, això, de com t'agradaria pintar com Velázquez...
Sí, no, l'estil...
Et quedes a la meitat de Velázquez i potser ja no cal que...
Es referia a l'estil.
Està clar.
Part perquè m'agradava. I part perquè em va semblar que era més fàcil, i vaig dir, no, però com a Monet... però no és tan fàcil pintar com el Monet, perquè llavors els impressionistes, amb quatre traços, et donen una impressió fantàstica. El Velázquez pinta molt bé, però ha fet tots els detalls del quadre. Si nosaltres mirem les menines, veurem que està tot allà posat. I en canvi els impressionistes, el Van Gogh, el Monet, tots els que siguin, amb quatre traços, donen una sensació que costa molt de transmetre. Jo també vaig estar una vegada en un grup de gent que era de Barcelona, no era d'aquí, però pintàvem el natural, plein air, com havien fet els impressionistes, i aquesta gent venia de Barcelona i venia a pintar a Sant Pere de Ribes, a Olivella,
Cavallet, tela, caixa de pintures,
ja. Aquí hi ha uns paisatges que són molt apropiats per fer el paisatge. Jo vaig estar en aquest grup fins que ja es va deixar de sortir 3 o 4 anys, i jo tinc bastanta obra feta així al natural, i jo continuo amb la línia aquesta, no exploro tant com els altres, la meva línia
estàs molt còmode en aquesta línia.
Estic molt còmode en aquesta línia i tendeixo una mica a tirar cap a l'impressionisme, començant des del figuratiu molt realista i vaig evolucionar una mica cap a l'impressionisme. No és tan fàcil com pensar a mi arribar al Monet, però vull dir, a poc a poc m'hi vaig acostar.
Res no deu ser fàcil, eh? No, segur, segur. José Luis, estàs ara en un, vaja, en diem impressionisme?
Exactament, però jo tinc que dir una cosa que no s'ha dit aquí. O sigui, jo pinto a l'oli, impressionisme, ja he dit les meves tendències, estic buscant el meu estil a l'oli en aquesta línia de, diguéssim, Van Gogh. Pinto amb espàtula més que amb pincell, quasi tot el que faig és amb espàtula, però el que jo faig bastant, i vaig començar abans que l'oli en la meva segona etapa, és amb la pintura digital. Vull dir, sí, amb la pintura digital. Jo pinto amb ordinador, amb tablet, tinc uns programetes que faig, bueno, ells ja ho han vist,
i és
novedós, o sigui, és una cosa que...
A veure si ho podem explicar amb una mica de detall, això ara. Perquè primer m'he pensat jo, dit sobre la tela. Dic, mira, primer m'he pensat això, perquè, esclar, diguem-ne, venint d'un pintor o digital, pensaré més en això. I és un digital veritablement digital.
Sí.
Com es funciona? Bueno, com funciona?
Veure, és com si fos un bloc de dibuix, però és una tablet.
Sí.
I tens un llapis, igual que si tinguessis un llapis, que és electrònic.
D'acord.
No necessites res més. La pintura està dintre de la tablet, la matèria tota està dintre de la tablet, l'espàtula, i tu amb el llapis aquest electrònic pues pintes igual que si pintessis un oli, però no te taques, no fa olor, no l'ambient no l'espaies, però no es deies.
Aquí somriuen tots, eh?
Vull dir... I digue'm.
No, pel procediment. I un cop has finalitzat, esclar, el que veiem a la paret no és pas quelcom fet amb una
sí,
taula.
Aquesta és la segona part. Jo ara, ara estic, diguéssim, investigant amb això, perquè això, puc dir-ho, jo diria que a Catalunya, per lo menys, encara no ho ha fet quasi
perquè
ningú.
Un cop has acabat aquest disseny amb la tablet... Què en fas?
Ho pots convertir en matèria. Jo ja dic que estic investigant en com fer-ho, no? Pues ho traspasso a paper d'aquarela,
sí.
D'aquarela, i aquest paper d'aquarela actualment l'estic enganxant en uns tableros que són de PVC perquè pugui ser un quadre visto, no? De fet, en una anterior exposició que vam fer ara que era del paper art, vaig posar tres quadres digitals meus. Però és que vaien a mirar-los i molts, inclús si no li deies, pensaven que eren quadres pintats a l'oli o a l'aquarela. Vull dir, se les tenia que dir, no?
D'acord, i eren exactament?
Estaven a l'estudi Vidal, els quadres.
Sí, no, però vull dir, aquests quadres que alguns creien que eren pintats a l'oli o a l'aquarela eren fets amb aquest procediment de la tablet.
Sí, digitals, sí. I ja dic, hi havia molta gent que no... Ostres, tot és digital, i se tenien que acostar i mirar o tocar. Perquè l'està imprimit, jo vaig descobrir que si això ho imprimeixes en un paper fotogràfic, en un paper, en un foli, en un paper normal, és una foto. Llavors jo dic, clar, però això és pintura feta perquè no deixa el procediment. Ells ho han provat, han tingut, perquè vam donar una espècie de conferència una vegada i ells ho han provat.
I què? Es veu convèncer així mig...
No, jo crec que sí.
Sí?
I sobretot l'avantatge de poder canviar un color, una forma...
Sí, no és clar, t'heu de posar d'aquella manera,
exacte, no? Sense canviar la tela.
Adolfo, et convenç això?
Mira, quizá...
O portes més anys de
bo... Com antecedente al quadre, sí.
Sí.
Quizá, no sé...
D'acord, aquesta part final de...
Clar, no sé com per veure-lo, no?
Ja.
No és el mateix, evidentment.
Escolta, Pepe, això és pitjor que els patrons, eh? Això és molt més elaborat, eh? Això és una altra cosa, eh?
Jo va fer una conferència molt maca al José Luis, vam estar tots allà, i efectivament, per això ho fan més els enginyers, eh?
D'acord.
Jo crec que aquí hi ha una mica de mala llet. Jo sóc més negatiu amb això, però m'agrada perquè dona resultats.
D'acord, el que presentes a l'exposició, veuran que aquí hi ha una mica de tot, des d'uns quadres en molt petit format,
sí.
Fins a ja un paisatge una miqueta més de
sí,
tamany més gran.
Això
no?
El culpable va ser el meu amic José Luis Redondo.
Per què?
Àlies el Van Gogh de Sitges, perquè ell va anar a descobrir ja l'emmarcatge d'aquests petits,
sí.
I se'm va córrer la idea de dir, ostres, pues vaig a fer-ho, hi ha una gamma d'olis, hi ha un acrílic, i això pues és com a capritxós. I ja està establert de fer uns temes, diríem, molt diversos també,
sí.
I entre una cosa i altra, doncs mira, vaig considerar que els quadres grans no m'anaven, en principi ho faig una miqueta més reduït, i aquest va ser aquesta petita gamma que he presentat.
D'acord. Bueno. O sigui que també és un format inhabitual en el que, en
sí,
el que
no,
fas.
Sí, faig més quadres més grans, més si tu vols, però va ser una cosa, ja dic, produïda per aquesta idea que ell em va donar, i vaig dir, home, pues, ja que està, hi ha un... inclòs un pas per tu, un emmarcat que es pot posar o penjat o a sobre de qualsevol lloc, i mira, com a més assequible, més capritxós, molt diferent.
En Pepe no deixem mai el figuratiu?
No, perquè a mi qui m'encanta i qui realment m'agradaria ser, m'agradaria pintar, no sé, sinó pintar com ell, és l'enyorat Bruno. El Bruno ha sigut per mi, per la infància i per la connexió que tenia, quan inclús anàvem al col·legi de la carreta, que ell pintava davant del col·legi, i el veiem pintar, i tota la seva evolució de pintor fins al final, i jo vaig estar amb ell al seu estudi, que em va invitar i em va ensenyar una sèrie de coses, un parell de dies o tres o quatre i tal, quan estava allà al carrer Major. I és que la seva pintura és la més similar a la del Dalí, a mi m'encanta, i és molt difícil, molt de lograr,
amb aquelles textures tan
exacte,
tan,
i aquella netedat, aquella cosa tan, i bueno, sóc un gran admiratiu, però bueno, somio truites, perquè clar, ja he intentat coses i tal, però en fi, encara no n'he pogut sortir.
D'acord, però estàs molt còmode amb el que fas.
Sí, ho faig, com diu el francès també, pinto el que vull, si és una marina com si és un ram de flors, m'és igual.
Què t'acaba d'apuntar, en Jaume?
No ho sé, però...
Si era bo dolent.
M'ha tocat l'orella que no sento
bé. No deu recordar ara, ell és un gran seguidor del Mas i Fontdevila, també.
Caram. Sí, i copiat amb en Rossinyol i el Mas i Fontdevila, però ha sigut a nivell particular, i llavors quan em diuen que copio els grans, dic, bueno, és que ja ho dic jo que els he copiat.
Ah. Adolf, algun referent tens?
Sí, yo creo que no tiene, ¿no? Es que es muy difícil en realidad elegir uno o dos, ¿no? Porque muchas veces son estilos que a uno le gustan. Yo también gozo mucho de ir a los museos, como... ¿Sabes? Últimamente me está gustando mucho, lo uso un poco como, no sé, ver cómo trabajan, lo que es el arte románico. O sea, porque y me gustan cuando están como gastados.
Sí.
Entonces, eso yo lo veo casi como un efecto moderno, si me entiendes. Bueno, entonces un poco uno va extractando. Me gustaron mucho los americanos en los años 70, los fotorrealistas. Me inspiré mucho por ellos un tiempo. Dalí, ¿quién no se ha inspirado por Dalí, ¿no? Y últimamente me gusta mucho el graffiti. Me gusta mucho, me gusta...
Es decir, que esta forma tan contundente...
Mira,
tan...
yo voy sacando fotos, tengo una colección grandísima de graffiti que he ido recogiendo. O simplemente a veces veo murallas rayadas, ¿no? Con papeles pegados encima, que me provocan mucho.
D'acord.
Me provocan mucho.
És a dir, que digo, gairebé es converteixen sense voler-ho en una obra artística des de...
Claro, yo digo, los saco, no sé, los trabajo, no sé, y un poco... Eso es lo que me motiva ahora, pero, como digo, artista, mucho.
Són les 12, ara apuntaríem en 10 segons. Hi ha també ceràmica de l'Adolfo, no?
Sí, també. Sí,
d'acord, sí, això de ser de ceràmica també deu ser un altre vessant complex.
Es que, en realidad, o sea, yo cuando salí de Chile, estaba en Bellas Artes, no, eran 5 años, hice 3. Luego cuando empecé a entrar a escuelas de arte en Suecia, cogí una línea en la cual el primer año era general, pasamos por arte, dibujo y todo eso, aunque nunca se perdió el dibujo.
Y por tanto me llevé allá cerámica.
Luego estudié cerámica y me especialicé en cerámica, sí.
Son els nou: Adolfo Bulo, Albert Barbeta, Francesc Ani, Jaume Soler, Jordi de Torres, José Luis Redondo, Josep Aragonès, Luis Navalón, Pepe Nebleza i Pere Esculies, amb la col·laboració de Manuel Blesa. Hem tingut a l'Adolfo, en José Luis, en Pepe, en Jaume i en Francesc. Gràcies a tots per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
L'exposició fins al 15 de novembre a l'Estudi Vidal.
Estan
demà,
gràcies.
Ja ho saben, programació musical. Tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.